Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
A la nostra entrevista d'actualitat d'aquest dijous hem convidat el president de l'Associació d'Elaboradors de Cava i director general de Suma-roca, Joaquim Toses, que ens espera ja als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb el Sergi Fernández.
Joaquim, bon dia, com estem?
Molt bon dia i moltes gràcies. Bé, estem bé.
Tothom aquests dies patint molt per la calor, pel vostre sector, després d'una primavera que va ser força benèvola, amb molta aigua, que era molt desitjada i molt necessària. Com esteu veient aquest inici de l'estiu tan sever i tan dur?
Bueno, això, la veritat és que hem tingut no només una primavera, sinó també un hivern i una tardor molt rupturistes respecte al que teníem els 3-4 anys anteriors. Per tant, diguem-ne, podíem donar certament per finalitzar la sequera des d'un punt de vista pluviomètric, no les tèrmiques, que és un problema greu, l'increment de temperatures i, per tant, d'evaporació. De fet, es necessita més aigua ara que abans, no? Aquest mes de juny està sent molt estrany, molt calent, és veritat, no ha caigut ni una gota. Esperem que això no es torni amb fenòmens una mica més agressius, no?, que a vegades succeeix. Però encara estem a temps de tenir una barema com a mínim millor que l'any anterior, que va ser francament molt curta, no? I per tant, bueno, ens jugarem les garrofes, com aquell que diuen, a les properes 6 setmanes, diria jo.
A nivell de calendari de dates, aquests calendaris de recollida o d'inici de barema que han anat avançant els darrers anys, és una mica les expectatives o la previsió que teniu?
Sí, la dinàmica una mica es manté. És cert que amb les pluges que havíem tingut a l'hivern, sobretot, i també la primavera, semblava que enguany probablement podríem començar la barema potser 7-10 dies després del que es va començar l'any anterior, no? Però no ho tenim gens clar, Podria ser una mica abans, podria ser una mica després, però el que és evident és que les festes de la barema cada cop les haurem de fer més a l'agost i menys a la tardor, no?
Si això no canvia, si aquesta dinàmica de temperatures que no trenquen, que no hi ha una mica de lleugeresa en les temperatures, que s'allargui, què implica pel raïm, què implica per la vinya?
A veure, això certament és molt complicat de dir, d'explicar i d'expressar d'una manera simple i més d'una manera, diguem-ne, radiofònica.
Planera i planera, no? Sí.
Però en termes generals, diguem-ne, la planta raïm és una planta molt resilient i és una planta molt d'alta temperatura, de secà, no? Ja sabem que es fan uns meridians molt concrets, etc. Amb els darrers anys, amb el canvi climàtic, no només, el canvi climàtic té diversos efectes. Un és sobre la pluviometria, cert, però sobretot és també sobre les tèrmiques, no? La implicació sobre la pluviometria, doncs, té les solucions que té, que és doncs, desenvolupament de sistemes de reg de suport, etc. I és per a èpoques, diguem-ne, bueno, fenomen niño-niña, que això també té les seves implicacions. De fet, no estem vivint onades, diguem-ne, molt diferents a les que hem tingut històricament en termes de períodes de sequera. El que passa és que les sequeres avui en dia són més persistents, que se'n diuen, o més profundes, i això és per la combinació també amb les temperatures, no? Al tindre temperatures més altes, l'evaporació és molt més ràpida i la necessitat de la planta, com nosaltres mateixos quan sortim al carrer que hem de beure més aigua, no? Doncs els hi passa el mateix, requereixen una mica més d'aigua. Per tant, aquí només la solució és o anar a productivitats més baixes, amb sequera, o també desenvolupar sistemes de reg de suport. Doncs recentment, doncs, bueno, està constituint tota la comunitat de regants del Gran Penedès, etc. S'ha d'anar veient com evolucionarà això, perquè la sequera tornarà, òbviament, Vull dir, no, això són cíclics i per tant, tornaran. Les temperatures afecten, òbviament, amb com la planta madura i va fent el seu efecte sobre el raïm, no? I per tant, cal esperar, doncs, que hi hauran modificacions, però això no vol dir que no es pugui fer raïm i no es pugui fer un gran i boníssim producte com s'ha vingut fent sempre. Vaja, jo crec que, de fet, mai s'havia fet tan bon producte com ara, no?
Joaquim, parlant ja de la ECAVA, de l'associació, el mes de maig et revalidaven, 4 anys més al capdavant de l'associació, d'aquesta patronal d'elaboradors de cava. reptes. Parlàvem ara, o centràvem molt la conversa en la sequera, la situació del raïm de la vinya, que jo imagino que és un dels focus evidents del present i també dels propers anys. Però des de l'associació, on estan aquestes línies estratègiques, aquests plans, cap on van?
Bueno, hi ha diversos reptes, eh? N'hi ha alguns que tenen a veure més amb caràcter sectorial, no exclusivament del cava, sinó del sistema vitivinícola, inclús del sistema agrari general, eh? Perquè la dependència que tenim també de les normatives europees cada cop ens ho fa més complicat tot, i després hi ha reptes propis del sector. Així com a grans reptes, diguem-ne, que tenen més a veure amb elements més transversals, com bé dius, el concepte del canvi climàtic, eh? N'és un evident que no només afecta el cava, afecta també molts altres àmbits que a vegades no tenien en compte, com el turisme, etcètera, etcètera. Doncs n'hi ha d'altres com la sobreburocratització que tenim a Europa. Europa és molt burocràtica, Espanya encara ho és més, i Catalunya som especialistes en posar norma sobre norma. És veritat que això ara mateix està a l'agenda de tots els grups polítics i de totes les administracions públiques, però cal posar-ho en marxa. I encara tenim uns sobrenivells de burocràcia que fan que les empreses, la realitat de l'empresa del món del cava i del vi en general, és d'empresa petita, molt petita. És veritat que hi ha grans empreses, algunes grans empreses, alguns grups multinacionals, però en termes generals som negocis relativament petits, no? I, per tant, aquestes sobrecàrregues burocràtiques tenen una influència molt, molt dura. Nosaltres, a més, a part de ser patronal del cava específicament, formem part de dos grans patronals, la del vi, que és la FEB, no? La Federació Espanyola del Vi, però també de foment del treball, amb els quals també estem treballant línies que treballen sobre minimitzar els efectes burocràtics, no? Amb les línies, diguem-ne, agroalimentàries. I la conselleria, que en aquests moments també està molt, molt enfocada a intentar treballar per solucionar aquests punts. N'hi ha un altre molt, molt important, que és més cultural, que és més a llarg termini, que cal veure l'impacte real, no?, a llarg termini que pot tenir, que és la demonització, en general, del món de l'alcohol, posant-se dins del món de l'alcohol tot, tots els contextos, tots els moments, i una demonització molt agressiva, sobretot en certs públics, en certs moments, no?, no atenent a les diferències de lo que és un destilat, de lo que és un fermentat, de lo que és el vi, de lo que és un element cultural o no. Jo sempre dic el mateix, no?, és a dir, Catalunya, Espanya, Itàlia, Grècia, inclús Japó, són els països que tenen l'esperança de vida més alta històricament i sempre s'ha atribuït a un sistema d'alimentació molt concret. Certament el japonès és molt diferent del mediterrani. I tots dos sempre han tingut el concepte del fermentat dins de la pròpia piràmide de consum. És a dir, no, clarament no sabem l'efecte causa, hi ha molts estudis, però no sabem l'efecte causa, però en qualsevol cas és evident que si aquí sempre s'ha tingut una esperança de vida tan llarga, tinguent sempre un bon got de vi o un bon got de cava a sobre de la taula, doncs tan dolent no pot ser, no? I també a Japó el seu vi, diguem-ne, era el sake, no?, que és el fermentat d'arròs, però en qualsevol cas aquest context sempre ha existit. És veritat que s'estan creant moltes normes, cada cop més menys permissives sobre això, i cal, jo crec, distingir l'impacte entre aquest concepte més cultural, més de bon viure, i més de ser feliç, perquè cada cop els metges estan més d'acord amb que s'ha de cuidar el cos, però també s'ha de cuidar l'esperit, del problema de la solitud actualment, i per tant el concepte social.
Sí.
I probablement aquests països que estem anomenant han tingut també una dinàmica social molt diferent a països anglosaxons, no? O a països més freds. Hem viscut molt al carrer, hem viscut molt en societat, hem tingut en compte el món de la family, família, amics, etcètera, etcètera, doncs molt més integrat, i el vi, i el cava és un vi, diguem-ne, escumós, forma part d'aquest context. Per tant, és un repte també important que està també a l'agenda de tots nosaltres.
Ara que comentaves això, era una qüestió que volia introduir més tard, però ja que l'has comentat, una mica aquests nous perfils, no?, de nous consumidors, també aquesta via que s'està treballant des de fa un temps, no?, que és anar reduint l'alcohol dels vins, una mica és un escenari, com tu comentaves, que...
No, això forma també, jo crec que forma més part de les tendències actuals, no? És a dir, hi ha hagut moments on els vins molt tànics, amb molta fusta, amb molta càrrega, doncs han estat molt de moda. Ara vivim una moda de vins molt més lleugers. També el tipus d'alimentació fa que el vi que acompanya millor aquests probablement...
No hagi de ser tan graduat. No?
Exacte, i per tant l'efecte... el percentatge d'alcohol pot tindre alguna influència. El desalcoholitzat és un altre mercat, és una altra cosa, no? Parlo específicament del que és un vi de 14 o un vi de 9, no? doncs és cert doncs, que pot haver-hi aquesta influència. És veritat que hi ha un canvi en el comportament social. Nosaltres formem part d'una societat que estem molt habituats a entendre el consum del vi dins del nostre dia a dia. Sobretot, diguem-ne, potser les generacions que venien per sobre nostre, no? Ara potser bevem menys, però bevem millor. I millor vull dir que bevem productes potser amb més valor afegit, amb més característiques diferenciades, etc etc. No ho fem tant per habitud, sinó que ho fem també amb un caràcter de gaudir-ne i social, que està molt vinculat a la gastronomia. És diferent, diguem-ne, alimentar-se que tindre un comportament gastronòmic, no? I tots nosaltres, durant la setmana, tenim moments que senzillament ens alimentem i d'altres moments que el que ens agrada és gaudir també, no dic tothom, però ens agrada gaudir de l'alimentació, no?
Joaquim, formes part i representes la ICAVA dins d'aquest producte, que és el cava. Hi ha aquesta DO que sempre, de tant en tant, en els debats sorgeix, no? És una denominació d'origen un cert singular, no? En relació amb d'altres que tenen a veure més amb el territori. També a vegades se l'assenyala que pugui anar una mica lenta a l'hora d'introduir canvis. Una mica volia preguntar pel balanç d'aquests darrers canvis que es van introduir, una mica per diferenciar els caves, no? Caves de guarda, caves de paratge, identificar, no? Aquestes criances o aquests productes de gran nivell. Una mica quin balanç feu i quin pot ser el repte, tant vostre, sobretot també de l'ADO, de cara als propers anys.
Bueno, com bé dius, és una... El concepte de denominació d'origen ja és un concepte complicat, complex. De fet, és només de la Unió Europea. És a dir, nosaltres quan sortim a lluitar, nosaltres no, qualsevol denominació europea, quan surt a lluitar a mercats internacionals, està lluitant amb zones geogràfiques, per tant, amb altres regles del joc. Però, en qualsevol cas, diguem-ne, la denominació d'origen sempre protegeix una sèrie de característiques. Certament, la del CAB és una mica especial per com es va conformar des del principi, a principis dels anys 90, perquè es va unificar una manera, un mètode, amb diferents zones, no? Però això, a partir del nou plec de condicions i la nova estratègia que es va començar a implementar a finals del 2020, per tant, molt recent en termes, diguem-ne, de comunicació, va establir ja una capacitat de segmentació, de territorialització, d'explicar històries diferents sobre diferents tipologies de producte molt important. Això va a la velocitat que la denominació té la capacitat de poder-ho explicar. És veritat que cada cop permeabilitza més, però nosaltres aquí som bastant especialistes en no acabar-nos d'entendre, no? Tots plegats, i sembla mentida doncs, que en un mateix territori fent servir la mateixa matèria prima, no? I el mateix mètode, etcètera, etcètera, doncs siguem capaços de no anar a vegades plegats, no? Quan en realitat quan un arriba a Tòquio i se'n va a l'associació de sommelleria de Tòquio no entenen res. Diu, escolta, però si sou el mateix, veniu del mateix lloc, feu el mateix.
Per què tants noms, no? Per què tanta diferenciació?
Exacte, no? I això té més a veure amb nosaltres, no tant amb el consumidor, no tant amb el mercat. I aquí doncs, hem d'aprendre a fer les coses una mica millor i fer-les bastant més unidament. Pensa que el cava, és a dir, el 60% del raïm que es produeix a Catalunya, el 60%, es destina a cava. En valor és un 70%, però el mig és més alt que la mitja. Per tant, diguem-ne, hi ha més de 10.000 persones indirectament involucrades en aquest sector, no? Amb una balança de pagaments, considerant que el 70%, pràcticament el 70% s'exporta, una balança de pagaments molt important a favor del territori, no? Alhora és una manera de vertebrar molt el territori, eh? Això sempre es diu, hi ha pobles que si no tinguessin vinya, pràcticament no existirien, I per tant, diguem-ne, això és suficient com per prendre'ns les coses d'una manera diferent, atenent que és lícit diferents models de negoci i que és lícit que cadascú vulgui vendre el seu producte i el seu projecte. Però clar, quan un va a Tòquio, doncs potser és millor primer anar plegats i després ja lluitarem allà dintre, perquè allà estem competint contra escumosos de França, de diferents denominacions, d'Itàlia, però també d'Austràlia, també d'Estats Units, també de Xile, i per tant, escolta'm, primer guanyem la guerra i després ja ens barallarem entre nosaltres, però hem d'anar plegats. I aquesta unió és una de les coses que més ens manca.
Ara que parlaves d'aquesta situació i heu notat una mica que no sé si aquesta tendència potser es va corregint, no? amb aquests canvis, però que el consumidor s'ha pogut trobar una mica perdut a vegades.
Bueno, en realitat, moltes vegades nosaltres tenim, saps allò del one man panel, no? Escolta'm, l'opinió de tots és la meva opinió, i a vegades és difícil, no? Sortir i poder-ho mirar amb una visió una miqueta més d'helicòpter. La realitat és que el consumidor això s'ha traslladat relativament poc. Evidentment, el consumidor de Barcelona n'és més coneixedor i quan més afí és el consum de les bombolles catalanes, més sap de la situació. Però en termes generals, i de fet des de l'ECAVA vam engegar un preestudi fa 3 mesos o 2 mesos, precisament amb consumidors, a nivell de territori de l'estat espanyol, i també a nivell d'avaladors, doncs, d'un punt de vista de la repercussió mediàtica de diferents avaladors, prescriptors i tal. I el problema reputacional s'ancla fonamentalment a la primera part de la cadena de valor, no al consumidor. El consumidor, escolta'm, pel consumidor el cava és fantàstic. Això és com tot, eh? Vull dir, escolta'm, el que va al McDonald's a menjar no hi va pensant que se'n va a un mal lloc. Hi va, doncs, perquè pensa que està bé per aquell moment, per lo que sigui.
Pel preu que paga, potser.
O pel preu, o pel moment, doncs, si estàs en un aeroport i t'és convenient, o perquè t'agrada l'hamburguesa i de tant en tant et vols... Doncs en totes les categories de producte, i el cava no és diferent, els consumidors... Doncs n'hi ha que són molt, molt, molt compromesos amb la teva categoria i coneixen molt la categoria, però en termes generals se la miren de lluny. I això tots nosaltres podem fer l'exercici de pensar en categories que no són massa importants per nosaltres, què en sabem, i pràcticament no en sabem res. No? En canvi, aquelles que són més interessants per nosaltres, en sabem molt. Això amb cotxes, no? Jo soc d'una època que els cotxes interessaven molt, eh? Que el món del motor a Catalunya havia sigut molt important, sí. I escolta'm, hi havia gent que ho sabia tot, i els que no ens interessava gaire... Doncs no sabíem gaire, aquesta és la veritat, no? Però lo important és que el consumidor, quan agafi el nostre producte, sigui quin sigui, diguem-ne, no el defraudi, amb la relació que sigui, ja sigui un producte de 200 euros, doncs que no el defraudi per 200 euros, i que sigui de 20 euros, doncs no el defraudi per 20 euros, ni de 10 euros, i tinguin el que esperen. I de moment això sembla que és així.
Joaquim, aquesta primavera, al voltant del sector del cava, hi ha hagut una notícia que ha estat molt present als mitjans i sobretot a nivell local, que ha impactat i que ha marcat molt i se n'ha fet molt seguiment, que és aquest ERO de Freixenet. És, diríem, l'empresa a nivell de xifres, no? i de producció més gran del sector. Una mica des de l'AECAVA, com heu vist aquesta situació?
Bé, nosaltres com a patronal, òbviament, sobre els nostres... Això és una decisió particular d'una empresa particular i que, per tant, s'emmarca i s'ha d'entendre amb aquesta decisió i amb les seves particularitats, que són les que són, les que siguin, però són les que són. Evidentment, com a associació i com a cavista, doncs ho veiem amb una certa tristor i preocupació. Evidentment, no podem estar contents de que succeeixin aquestes coses, al contrari, no? I, per tant, sempre ens trobaran a favor del sector per intentar apoyar al màxim el fet de que puguem tornar a tindre xifres anteriors abans de la sequera, per entendre'ns, i puguem reanimar tot aquest sector en aquest sentit. Amb una marca o amb una altra, és igual, però com a conjunt hauríem de ser capaços de fer-ho. A partir d'aquí, les decisions d'una sola empresa, diguem-ne, pertanyen exclusivament al perímetre d'aquesta empresa i no us puc explicar gaire cosa perquè, evidentment, jo no estic en el perímetre d'aquesta empresa i, per tant, tampoc ho sé en detall, no? Però, evidentment, és d'un impacte social i econòmic important a la zona i ens ho mirem amb preocupació, evidentment. Sí.
Sant Sadurní té un lema ja des de fa moltes dècades, no? Sant Sadurní, capital del cava. Alguns d'aquests moviments han suposat que part de la producció marxi d'aquí. Evident, no ens posarem catastrofistes de si caldrà canviar molt aviat o no el lema de Sant Sadurní, capital del cava, però el fet de la territorialitat, de la identitat, són uns elements que també us preocupen molt.
Home, ens preocupen molt. Fonamentalment, a veure, continua, Sant Sadurní continua sent la capital del cava. Si veiem el número d'ampolles i l'economia que genera el cava contra altres alternatives lícites, ja siguin fora de denominació d'origen, ja siguin agrupació fora de denominació d'origen o altres denominacions d'origen, com el Clàssic Penedès, Corpinat o Pepe Reventós o altres, diguem-ne, que puguin anar per lliure, doncs, escolta, és una realitat. I com a realitat hem de veure on estan els nostres punts en comú i on ens podem trobar. Hi ha coses que no ens hi trobarem? Potser no. Però al final fem tots més o menys el mateix. De fet, no fem més o menys el mateix. De fet, fem el mateix, amb posicionaments diferents. Dins del cava també hi ha molts posicionaments diferents, oi? I si t'hi fixes, pràcticament tots ells, de fet, han nascut com a cava. I continuem parlant de cava encara que tinguin noms a vegades diferents, no? Això és un tema, diguem-ne, que hem de cada cop treballar més conjuntament. No sé si aquesta generació serem capaços de posar-nos d'acord, però és evident que té més costos d'oportunitat, diguem-ne, que beneficis tota aquesta situació, perquè no ens permet, el que et deia abans, no? Anar junts amb un missatge únic de territori, amb un missatge únic de metodologia, de diferenciació respecte a altres orígens, a un mercat com... Sempre poso el mercat de Japó perquè queda lluny, eh? no perquè tingui cap intencionalitat concreta, però és un exemple, no? Aquesta és la pena, diguem-ne, que tenim en aquest territori, sí.
Fa molts anys també que se'n parla d'això, ja una mica per acabar l'entrevista, Joaquim, d'aquestes sensibilitats que han anat portant a camins diferents, no? Mm-hmm. De molts elaboradors i moltes empreses que segurament anant de la mà, no? Mm-hmm. Doncs es podrien obtenir potser d'altres resultats, i parlaves, no sé si amb aquesta generació... pot ser que es produeixin nous esdeveniments o noves situacions, com parlàvem ara d'aquesta de Freixenet, que potser convidin o animin a acostar posicions?
Jo crec que estem obligats i estem, diguem-ne, forçats a acostar posicions. No sé fins on arribarem, però estem obligats a unir posicions. Perquè, si no, el territori no tindrà la capacitat d'absorbir la capacitat productiva que tenim. Aquí es produeix una quantitat de raïm determinada. Aquest raïm, cada cop crec que és bo i és sa que es compensi d'una manera més alta. Per compensar-lo d'una manera més alta hem de vendre a preus més cars i, per tant, hem de tenir una estratègia comú que ens situï d'una manera que puguem vendre cada cop a preus més alts per repercutir, per, diguem-ne, enriquir tota la cadena de valor. Aquest és el principi, diguem-ne, bàsic, no té cap altra cosa. Què és el que succeeix, com en qualsevol marca, això? Succeeix que tots nosaltres compartim un nom. En aquest cas no el sap tothom, però bueno. Però tots nosaltres compartim un nom. I, per tant, és evident que el que fa el veí t'afecta. Si el veí treu un Cent Parker, doncs tu no l'has tret, però com que tens un nom, Rioja, si treu un Cent Parker, el Rioja està de moda, no? Va, perfecte.
I s'eleva una mica la llista, mica, no?
Igualment, si tu del que fas és parlar, no vendre, sinó parlar de productes més assequibles, que per al consumidor que els compra són fantàstics i que també generen un negoci ingent a la regió, doncs òbviament, depèn del que es faci, també pot tenir un impacte a l'inrevés. ¿Vale? Per tant, hem de buscar l'equilibri, on se situa aquest equilibri, amb la marca que mancomunem. La marca que mancomunem, en aquest cas, es diu Cava, en el cas de la Deo Cava, òbviament. No? Però dins de la Deo Cava tenim models de negoci i posicionaments radicalment diferents. Hi ha posicionaments molt alts, i arrel d'això el que vam fer va ser aquest plec de condicions nou amb aquesta segmentació que comentaves, de no només per producte, com pot ser el paratge, la gran reserva o guarda, sinó també a nivell de models de negoci, el grup de cava d'elaboradors integrals, no? etc. Per tant, diguem-ne que hi ha possibilitats, jocs interns a dins de la denominació, ara n'hi ha, com perquè tothom pugui, si vol, jugar-hi i encabir-hi, no?
Joaquim Tossas, president de Cava, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
A vosaltres.
Hem anat aprenent coses. Parlaves tu abans de l'interès, no? Evidentment és un àmbit aquí que, sigui directe o indirectament, per família o per d'altres motius, sempre es crida molt l'atenció, però és cert que no deixa de ser un motor molt important del teixit productiu i social d'aquesta zona i de Sant Sadurní, per no anar més lluny, i que evidentment doncs hi estem... I estem molt, molt atents i també amb l'esperança, no?, de que la salut del sector es mantingui...
Esperem que siguem capaços de fer-ho tot plegat junts i tornar a ser, diguem, bueno, ja ho som, diguem, mai s'ha venut tant producte d'aquí a fora. Per tant, bueno, persistir amb això i continuar creixent conjuntament.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Ara mateix creuem el meridià d'aquest dijous. El Penedès en xarxa. Arriba el flash de notícies, el segon d'aquest matí. 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès. I tornem amb l'enclau d'igualtat, avui parlant de la mirada feminista en un equipament cultural.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca compta ja amb el Pla Local de Seguretat. El pla va ser aprovat divendres passat per la Junta Local de Seguretat i fixa les línies per afrontar els principals reptes en matèria de seguretat del municipi. Segons una nota de premsa de l'Ajuntament, el document, que incorpora 86 accions concretes, s'ha elaborat amb una mirada transversal i amb la participació de diferents àmbits de la societat local. El Pla Local de Seguretat s'articula al voltant de tres grans objectius operatius: el reforç de la policia local amb la millora de les seves dependències, recursos humans i materials per garantir una resposta eficaç i especialitzada; la seguretat de proximitat i l'acció preventiva, posant l'èmfasi en la prevenció, la dissuasió i la capacitat d'anticipació; i la millora de la seguretat i l'educació viària per adaptar-se als nous hàbits i formes de mobilitat i garantir una convivència segura a l'espai públic. Pel que fa a les línies estratègiques, aborden àmbits clau com la disminució de la incidència delictiva, la millora de la mobilitat i la seguretat viària, la prevenció de les violències masclistes, la planificació urbanística en perspectiva de gènere, la protecció davant emergències i la ciberseguretat dels serveis municipals. L'Alternativa per Subirats CUP defensa la tasca del regidor Fèlix Mallofré i fa triar el PSC. L'Alternativa per Subirats CUP ha reaccionat amb contundència davant del comunicat del PSC local, que consideren més preocupat per protegir el Departament d'Educació que no pas per defensar els interessos de l'Avern Subirats. En el seu escrit, la formació CUPaire agraeix la tasca intensa i valenta del regidor d'Educació, Fèlix Mallofré, a qui descriu com a imprescindible per haver aturat un despropòsit imposat pel departament. Consideren absurda la petició de dimissió feta pel PSC i reivindiquen Mallofré com una aposta irrenunciable per una educació pública i arrelada al territori. El mòdul de l'escola El Serral no es desmuntarà aquest juliol, una victòria que atribueixen a mesos de feina rigorosa, resistència institucional i mobilització de la comunitat educativa. Instal·len una tribuna al mar, a Cunit, per facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda. A Cunit han habilitat una estructura fixada a la vora del mar amb cadires, barana i coberta, especialment pensada perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir i banyar-se amb seguretat i comoditat. Ubicada en una cala protegida pels espigons, aquesta instal·lació ofereix poc onatge i un accés suau a l'aigua, ideal també per gent gran, especialment residents de residències que visiten el lloc des de municipis veïns. A més, la barana permet passejar amb estabilitat al llarg de la riba del mar, incrementant la seguretat dels usuaris. I acabem parlant-vos d'un taller de ball en línia a Moja abans de la Festa Major. Amb el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola i de la mà de Silver Line Dance, l'Ateneu Mogenc torna a oferir un taller de ball en línia prèvia a la Festa Major de Moja. Es farà els divendres 11 i 18 de juliol a la plaça 1 d'octubre, davant del Centre Cívic La Xarxa, en horari de 8 del vespre a 9:45 de la nit. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a l'adreça ateneumogenc@gmail.com. Es pot fer inscripció pels dos dies o només per un. És una activitat amb un donatiu. Es tracta d'un taller d'iniciació que està obert a qualsevol edat i a tots els nivells. No cal experiència prèvia.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Seràs aquella que vas voler ser i tu sols tu faràs vibrar 5 continents.
La Gemma Planes, del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca, ens porta aquest dijous el darrer en clau d'igualtat de la temporada. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens proposes abans de vacances?
Doncs mira, avui he estat buscant un tema que tingués una mica d'aire de vacances, que fos un espai relacionat amb el lleure, amb la cultura, perquè tot plegat ja som a ple estiu. I, bueno, teníem ganes de relacionar-nos amb el Vinzeum, de fer un viatge pel món del vi, de la cultura, de la història, i per això fer-ho des d'una mirada diferent, no?, amb les ulleres de la perspectiva de gènere. Des del Servei d'Igualtat ens hem volgut endinsar en el Vinzeum, al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, per descobrir com un equipament cultural com aquest pot incorporar una mirada feminista i visibilitzar el paper de les dones, massa sovint silenciat, construir relats inclusius i diversos. A més, avui parlem com es treballa aquesta perspectiva amb les escoles i amb el públic jove, que és la clau per a una educació transformadora. És per això que ens acompanya la tècnica del mateix Vinzeum, que ens ajudarà a entendre com es poden trencar aquests estereotips des d'un museu i com la cultura pot ser una eina poderosa per avançar en la igualtat. Es tracta de la Laia Pérez Monconill, la coordinadora de l'activitat educativa del Vinzeum. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Ben tornada a Ràdio Vilafranca, Laia, què tal?
Gràcies, molt bé, com sempre.
Fa uns dies parlàvem de barreres arquitectòniques. Avui parlem d'igualtat, de gènere, i com s'aborden aquestes qüestions des d'un equipament que, a més, acaba d'estrenar instal·lacions, i, per tant, això també ha estat un revulsiu per treballar diferents aspectes, no?
Totalment. O sigui, com vam dir també amb accessibilitat, amb el tema de gènere i perspectiva feminista, el fet de renovar el museu també et posa una mica en qüestió el que estaves fent fins ara i com abordes de nou tot això. O sigui, tens l'oportunitat de revisar tot el que estaves fent i donar-li una nova mirada i d'arreglar, entre en cometes, tot allò que es pot millorar. O sigui que és una oportunitat gegant per seguir millorant, en el fons.
Una oportunitat d'or que tots aquests mesos i mesos i anys d'espera et permeten, perquè si no el dia a dia moltes vegades no dona aquest espai necessari de revisionar-se una mica, no? Què estem fent i com ho estem fent.
Sí. O sigui, les grans revisions, per dir-ho d'alguna manera, necessites temps per poder-les fer. En el dia a dia, òbviament, tu vas incorporant aquesta mirada i vas treballant també en aquesta, o sigui, en clau de gènere o en clau d'accessibilitat, per dir-ho d'alguna manera, però sí que aquests moments t'obliguen a fer com aquesta revisió general una mica. I amb el nou museu va ser plenament així, o sigui, es va agafar què s'estava explicant fins al moment i es va dir, val, ara mirem tot això en clau de gènere.
I quines estratègies utilitzeu per transmetre aquesta mirada?
Doncs, a veure, el museu, diguéssim que no va optar per tenir com un apartat que digués doncs en aquest moment les dones estaven fent això, o per reivindicar com de forma extremadament explícita el paper de la dona al llarg de la història, sinó que va optar per incorporar-ho com en tot el seu discurs, com una visió una mica més transversal, que diguéssim. Però que el transversal no sigui una mica excusa, no? Que a vegades com, sí, és perspectiva, o sigui, és una mirada transversal, no, que ho sigui de veritat. Llavors, per exemple, hi ha audiovisuals on hi ha testimonis de persones, no? Doncs que algunes d'aquestes persones també siguin dones i també donin el seu punt de vista, perquè al final també formen part, no?, del dia a dia d'aquestes cultures del vi, o doncs poses obres d'art, el museu té moltes obres d'art, doncs que siguin fetes per dones. Òbviament, ja hi ha la imatgeria de dona, moltes dones surten retratades, diguéssim, dibuixades en aquestes obres, però que també siguin les creadores i que també siguin autores. O, per exemple, hi ha un espai del museu que parla de la vida domèstica, o sigui, del que passava dins de les masies, no només a fora al camp, sinó què és el que feia que tot el territori vitivinícola s'aguantés més enllà del propi treball al camp, sinó que darrere hi havia tota una estructura familiar també de la família pagesa, on òbviament la dona doncs tenia un paper clau. Llavors, al parlar d'aquesta vida domèstica, surt òbviament quin va ser el paper de la dona, que també treballava al camp, no és que només estigués en les tasques,
sí,
domèstiques. O, per exemple, no, selecciones fotos del fons fotogràfic per il·lustrar diferents moments o diferents dels temes que parla el museu, doncs que també surtin il·lustrades dones. Això serien com
coses...
Hi ha
aquesta voluntat, no?
Sí.
Estic triant
Exacte.
Fotos i paro atenció i els cinc sentits perquè els dos gèneres quedin més o menys igual de representats.
I que es parli de temes que potser abans no es parlava tant, no? O sigui, ara el museu doncs, té això, aquests elements domèstics, no? Del dins de les cases, i abans potser només hi havia els elements de fora de la casa.
Més o sigui, masculins.
Això també, exacte, que vulguis o no, doncs clar, òbviament estan associats a un gènere o a un altre.
I dintre de les activitats educatives, això també ho introduïu?
Sí, diguéssim que les activitats, tant les educatives com les del públic general, et permeten com coses diferents. O sigui, per una banda hi ha com el visitant que ve a fer la visita lliure, que per cert també una altra de les decisions que es va prendre com en aquest sentit va ser que qui narrés tota la història del museu, o sigui les audioguies, és una dona, és la Chiarana. Per tant, aquesta veu com de l'expert que t'explica tot el que sap de les cultures del vi no és un home, sinó que és una dona, i això també, vulguis o no, doncs, és una elecció. O sigui, tot el que va passant són eleccions que tu tries d'una manera o d'una altra. I que fos una dona va ser una elecció com conscient, perquè qui t'expliqués aquesta veu experta doncs, fos també una dona. Dit això, després hi ha totes les activitats, tant per públic general com per públics d'educació, diguéssim, que et permeten estirar fils i potser aquí sí entrar d'una manera una mica més directa. O sigui, òbviament també hi ha aquesta perspectiva transversal i hi ha moltes activitats que no treballen directament el tema del gènere o LGTBIQ+, però sí que et permeten que en altres moments ho puguis abordar d'una manera més directa. Saps? No sé si m'he acabat d'explicar.
Aviam, posa'ns algun exemple d'activitat.
Sí, oi?
Com ho treballeu?
Val, doncs normalment les activitats que tenim potser van de medi ambient. N'hi ha una per infantil que és un conte sobre el cultiu de la vinya. Doncs la protagonista del conte és una pagesa. O sigui, en comptes d'un pagès, doncs és una pagesa. També perquè l'equip d'educadores, com passa en educació, està molt feminitzat. Llavors té molt més sentit que aquí t'expliqui el conte. Si és una dona, doncs sigui una pagesa. Per exemple, no? Això seria una forma una mica més sutil, entre cometes, de generar referents i de veure que al món de la vinya també hi ha dones. I també doncs, altres activitats on parlem de, també aprofitant aquesta part del museu que parla una mica més de la vida domèstica, doncs també parlem de què passava dins les cases. Treballem tres àmbits, la vinya, el carrer i la casa. Doncs també apareix, no?, on estava la dona en tots aquests àmbits, o sigui, estava tot arreu, bàsicament. Però després també, per exemple, si el Vilapensa l'any que va parlar sobre el desig i la passió, doncs vam fer unes xerrades amb persones trans que van venir i van parlar doncs, de la seva realitat i ho vinculàvem doncs, amb això, amb el desig i amb la sexualitat al voltant també doncs, d'aquests col·lectius. Que això ja és una, com una manera molt més frontal, molt més directa d'abordar-ho. Saps?
Clar, perquè nosaltres quan alguna vegada n'hem parlat, no, conjuntament, sí que diem que estaria bé que ens poguéssim trobar, no, a l'hora de treballar conjuntament Vinseum i el Servei d'Igualtat. Ens n'adonàvem que hi havia punts en comú, no? I una mica anàvem això que explicaves ara també, no, de poder fer algunes accions, no, on te...
més concretes.
Exacte, no? Que d'alguna manera treballéssim col·lectius específics, però també la part d'igualtat.
Clar.
Des de la vostra experiència, no?
Totalment. A veure, al final al museu no hi ha cap tècnica que siguem expertes en igualtat o en perspectiva de gènere, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, treballem com una, entre cometes, des de la bona voluntat i des de que la majoria... Bueno, jo crec que tot l'equip són persones feministes i que ja ho incorporem a la nostra vida diària, no? Però això no t'excusa de que no hagis de treballar amb persones expertes en la temàtica. Llavors, això que deia la xerrada trans, doncs, òbviament, van venir persones d'un col·lectiu trans que es dediquen a fer xerrades i que són expertes del tema. O si treballem conjuntament amb igualtat és perquè ens doneu aquesta veu i ens acompanyeu com des de ser professionals. O sigui, nosaltres posem la voluntat, però ens hem d'acompanyar de professionals per poder fer tot això amb el rigor que...
I sí que veiem que d'alguna manera el tema, la perspectiva igualitària està molt impregnada en el vostre fer, perquè sense la vostra expertesa que deies en aquest tema ja us surt de visibilitzar-ho. Per això tenia ganes també de poder-ne parlar,
sí.
No? De veure com no cal separar cultura o no cal separar les coses per àmbits, no? Sinó conèixer també la vostra mirada, que des de la pluralitat del Vinseum aneu posant també la vostra llavor, no?
Sí, això de vegades és com... O sigui, òbviament, en aquest cas és un punt a favor, però al final que els equipaments culturals depengui una mica que s'implementi aquesta mirada o no de la sensibilitat que tingui l'equip, clar, això fa que potser hi ha un altre museu a un altre lloc de Catalunya que, si no té aquesta sensibilitat o el seu equip està molt masculinitzat, i, doncs no tindrà aquesta mirada. Tot i que, òbviament, també es porten a terme... Vull dir, si tens més de 50 treballadors has de tenir un pla d'igualtat, des de la Diputació i la Generalitat, a l'àmbit de la cultura, doncs també s'impulsa molt, no?, que hi hagi una revisió dels continguts, una revisió de les activitats, però tampoc és una obligació molt, molt potent. Llavors, en el nostre cas, és un avantatge, perquè l'equip crec que està molt sensibilitzat en aquest tema i sempre estem mirant a veure com estirem aquests fils.
Cuidant, però, sí, aquest aspecte, no?
Exacte. I vosaltres heu notat algun canvi en la manera de com els visitants reben o perceben aquestes temàtiques a través de les activitats?
A veure, jo crec... Se'm fa una mica difícil de dir, perquè jo al final fa 7 anys que estic al museu i crec que aquests darrers 7 anys, òbviament, hi ha hagut canvis, però que potser el canvi gran es va donar potser una mica abans, com les grans manifestacions feministes i com l'augment aquest dels col·lectius feministes i així, que van posar més el debat sobre la taula. Jo juraria que va passar una mica abans de... O sigui, jo vaig entrar el 2018-2019 i jo crec que just era una mica abans que això. I per tant, jo quan vaig entrar crec que ja estava tothom una mica sensibilitzat i el tema ja estava bastant sobre
la taula. Però fins i tot el públic en general, quan ve, com ho rep aquesta mirada que vosaltres li poseu?
És sutil, jo diria.
Sí, hi ha moments. O sigui, també el company que porta les activitats generals, el Jordi Ribas, està molt sensibilitzat en això i, per exemple, aquest any es va fer un tast on totes les elaboradores eren dones i on tot el públic també, o sigui, era un públic no mixte. Doncs això és una cosa bastant directa. Però després pots anar a una xerrada que parli o una presentació d'un llibre on qui t'explica el llibre, l'autora, és una dona, i aquí és molt més sutil, per dir-ho d'alguna manera. Simplement és donar espais de representativitat. Llavors, hi ha una mica de tot. Ara he perdut una mica el fil, no sé què...
Sí, la Gemma et demanava pel públic com ho entoma.
Ah, val.
I jo penso que potser no són massa conscients,
clar,
no?
Clar, exacte. Molts cops jo crec que no hi ha... Vull dir, perquè tampoc som això, no som molt directes moltes vegades, o sigui, en som conscients, però tampoc som potser molt directes. O sigui, hi ha vegades, sobretot amb el Vilapensa, permet estirar, confrontar una mica més i posar sobre la taula aquests temes més d'actualitat. O sigui, el ser un festival de filosofia et porta molt més al present i et permet moltes més, obrir moltes més d'aquestes portes. I jo crec que aquí, en aquests llocs que són més directes, també hi participa qui li interessa. Llavors, yeah. Sí que és veritat que un públic general del Vilapensa, que és bastant divers i potser és de, doncs, no és tan jove o així, s'ho troba i jo crec que, bueno, potser no ho entén del tot, però ho entoma i ho escolta i ja estan acostumats, jo també crec. Vaja,
bueno, hi ha una predisposició amb una mirada oberta, vols dir, no, també?
Jo crec que sí.
Els de qui assisteix?
Clar, no ho sé, suposo que també ningú t'obliga a anar allà. O sigui, amb les activitats educatives és diferent, que... Pues els alumnes molts cops sí que no han escollit aquella activitat. Clar. I venen i punt. Però amb el públic general et ve qui vol escoltar allò. Llavors, jo crec que tothom ja sap el que va i ja va una mica sensibilitzat.
I sovint ha pagat una entrada, encara que sigui
simbòlica.
Per tant, totalment. És conscient, no?
Totalment.
Del que es trobarà i on va.
Bueno, a vegades, ara se m'acut, quan fas aquelles enquestes d'avaluació, no? Si no heu trobat un rebuig o, al contrari, hi ha hagut algun reconeixement. Ha passat, com deia la Sílvia, no?
Sí, jo crec... És veritat, sí, exacte. També és veritat que molts cops no confrontem o no posem molt en qüestió molt directament. O sigui, són cops comptats. O sigui, el museu en si... Tampoc, bueno, incorpora aquesta mirada, però jo crec que això, que no busca tampoc una gran confrontació. Llavors, si tens una mínima sensibilitat, el que pot dir el museu no t'incomodarà en excés. O sigui, tenint una mínima sensibilitat i entenent que sí que existeixen, no?, les desigualtats de gènere, doncs, no ho sé. Sí que, per exemple, quan vam fer el tast aquest no mixte, és veritat que hi va haver algunes persones...
Alguna queixa,
sí.
Algun home que no podia assistir-hi.
Sí, exacte. Sí. Que, bueno, que era com, perquè és no mixta i tal. I és com, bueno, tota la resta són mixtes. Pots anar tot, absolutament, el que fa el museu, menys això. Bueno, jo sóc molt d'aquest parell, també, eh?
Ara ja estic amb tu, estic amb tu.
Perquè és com, bueno, de veritat, t'has d'anar a queixar
això. Quantes activitats fem al llarg del mes, no?
Clar.
Només una t'exclou.
Sí. I que segur que el museu té moltes coses a criticar, perquè, òbviament, tenim molt per aprendre i tal, però vols dir que això és el més criticable, la veritat. No sé, què vols que et digui?
Però hi ha vegades posar-se en el paper de l'altre, no? Que sovint, si s'ha donat, ha estat al revés, no dic pas en el museu, sinó en la història en general, que qui s'ha exclòs ha sigut la dona, doncs tenir una mica la sensació de com un ho viu.
Totalment.
També és una vivència, no, al final.
I que hi hagi un tas no mixta, perquè en aquell moment tenia sentit, i tot plegat, doncs, ostres, no ho sé, jo crec que va ser tota una oportunitat i que va anar molt bé i que es va valorar molt positivament. Per tant, em sap greu, però...
Es repetirà?
No sé si es repetirà, però va funcionar.
Va anar bé.
Sí. Igual que fem tastos només per joves,
també,
perquè creiem que genera un ambient i una... Sí, un ambient diferent, que propicia també que passin altres
propi,
coses.
No?
Exacte, un espai més còmode per gent que no ha entrat mai en el món del vi, que a vegades es percep com un món, doncs, potser una mica snob o una mica d'experts només, i totes aquestes coses faciliten també que pugui apropar-se a la cultura del vi molta més gent, llavors. Endavant, sí, sí.
I us heu trobat limitacions en fer propostes així innovadores? O...
No. Jo crec que no. Bueno, jo et dic que no, però jo també porto la part d'educació, eh? Que potser parlaries amb el company Jordi Ribas, que porta activitats...
Potser tu no t'han tocat el crostó i algun company sí.
Exacte, no ho sé. Tampoc ho sé, eh? Vull dir, ho dic des de... O sigui, no tinc ni idea.
Des de
si ens hi ha trobat més. Sí. Jo la veritat és que no m'hi he trobat, i que quan hem proposat coses des d'educació, això, no?, que parlaven més, doncs, de cossos dissidents, o de realitats trans, o de noves masculinitats... Ningú mai ha dit res. També les activitats educatives, el professor o professora que les vol, doncs, te les agafa, i qui no, doncs, tu no te n'assabentes si algú allò li ha picat o no. No sé.
Bueno, llavors què? Això de treballar conjuntament, ho veieu positiu? Creieu que això de que puguem treballar conjuntament el Servei d'Igualtat i el Vinseum per poder potenciar aquesta mirada més feminista en general...
Home, sens dubte. O sigui, nosaltres ja és una dinàmica que tenim molt integrada, la de treballar amb els col·lectius o amb les entitats que convinguin en cada moment. O sigui, al final no són moltes tècniques, no podem ser expertes en tot, vull dir, i el que fem és agafar, doncs, tota la gent que tenim al voltant i els recursos humans i el que sigui per poder generar juntes. I al final també, quants més persones pensant i dissenyant i donant toms a les coses, acaben sortint coses més interessants. Això és innegable, no? I per temes de feminisme, doncs, òbviament, treballar amb vosaltres és una oportunitat que tenim, i que crec que al final són serveis que també venen de lo públic, no? Són serveis públics, i que està bé que treballin entre ells i que uneixin forces per generar més propostes per a la ciutadania, no? Que tingui aquest retorn també cap a tothom. Vaja.
Nosaltres, quan ho parlàvem amb la Maria, la meva companya del SAI, no? Dèiem que és una manera d'utilitzar un lloc conegudíssim, cèntric, que arriba a tota la població, no? I des d'aquí també poder fer alguna actuació conjunta, ens semblava superinteressant, no? De dir, tenim
aprofitar...
una entitat tan bonica com el Vinseum, no? I poder-la fer arribar, utilitzar-la com a vehicle per fer arribar aquesta mirada, no?
Òbviament, com les potencialitats de cada equipament, bueno, de cada servei, el que sigui, es veuen magnificades encara més. Vull dir, jo crec que suma. Sempre treballar en xarxa, jo crec que en general suma.
Algun repte, algun objectiu, Laia, en aquesta mirada inclusiva, o és anar fent camí dia a dia i anar cuidant aquestes ulleres que no caiguin?
Crec que és important com que no se'ns oblidi, no? Exacte, que no caiguin aquestes ulleres i que estiguin allà de forma permanent i insistent, també. Que és el que et deia, jo crec que ja hi és, però clar, depèn molt de les tècniques que hi hagi en cada moment. Llavors, ara mateix hi és, però s'ha de cuidar perquè segueixi sent així sempre, la veritat. I òbviament tenim molt a aprendre i tenim molt a treballar encara. Això en som, jo crec que totes plenament conscients de que no s'ha acabat ni molt menys. I també el museu va generant sempre nova activitat, i això et fa també, sí o sí, tenir aquests debats actuals també incorporats en el propi museu, no? Igual que el de la defensa del territori o el que dèiem de l'accessibilitat, són temes que socialment estan molt al centre, i que per tant el museu, quan tracta quan proposa activitats també els incorpora al centre, perquè és el que hi ha, vull dir, és el que són les preocupacions que hi ha actualment, per tant, s'han d'incorporar.
Laia Pérez, mil gràcies per acompanyar-nos avui parlant-nos d'aquesta mirada inclusiva i feminista del Vinzeu.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Gràcies.
Gemma Planes, pel que fa al Servei d'Igualtat, al SAI, a tots els serveis que oferiu, continuen en actiu aquest estiu?
Sí, sí, sí. És estiu, fent vacances, però igualment continuaran oberts, evidentment, qualsevol tipus d'urgència, i farem l'horari de sempre. Per tant, tot l'agost i tot el juliol també, evidentment, amb menys rendiment, però amb ganes d'atendre tothom.
Recorda'ns com contactar, on us
sí.
trobem.
Recordeu que és a la plaça Penedès, a número 2, segon pis, segona, i que l'horari és obert de les 10 del matí fins a les 2, d'atenció al públic, però evidentment hi som una mica abans i una mica després, i el telèfon de contacte és el 93-892-32-18. Sí, ara adoptàvem l'ordre de les xifres, 32-18, i si no, per l'adreça de correu electrònic, siat@vilafranca.org. I al setembre tornarem a engegar amb l'Escola de Vida, començarem fent noves activitats, que algunes ja han començat ara, però que l'agost sí que es para.
I al setembre tornareu a la ràdio?
Tornarem a la ràdio.
Fantàstic.
I tant que sí.
Doncs contenta de retrobar-nos aquest setembre. Gràcies i bones vacances.
Bones vacances, gràcies.
Penedès en xarxa.
Escolteu, és una novetat que ens ha triat el Toni Benson Bond amb aquest Mystical Magical. Amb ell tancarem aquesta hora a les 11:06. Descobrim la síndrome de l'impostor amb Jordi Llong. Gonna feel like nothing else will feel right. You